tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Aquest dimecres 7 de maig, en el primer cafè, parlarem de l'atur, un problema que continua preocupant a la societat malgrat la tendència a la baixa. Ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Pros i també ens visitarà avui la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer a l'espai Joies de Vida. La secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar, aquesta setmana ens parla sobre la pobresa infantil. Tot això i més aquest dimecres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. A les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem repassant les notícies més destacades d'aquest dimecres 7 de maig, final de trajecte de l'euro per recepta.
Doncs sembla que sí, el Tribunal Constitucional considera inconstitucional el pagament de l'euro per recepta que la Generalitat va implantar el juny de l'any 2012. La taxa estava suspesa de manera cautelar des del gener del 2013, quan el Constitucional va admetre a tràmit el recurs que hi va plantejar en contra el govern espanyol. En els mesos que va estar en vigor, el govern català va recaptar 40 milions d'euros. La resolució del ple del Constitucional s'ha sabut en plena roda de premsa després de la reunió setmanal del govern. El seu portaveu, Francesc Homs, no ha entrat a fons en la resolució, però sí que ha criticat durament que no es permeti a Catalunya aplicar aquesta taxa que ajudaria, diu, a pal·liar l'actual situació econòmica.
Han decidit que ja s'ha acabat tota la crisi i que s'ha acabat el patiment de la gent, perquè han decidit, ells han decidit, encara que la realitat els desmenteixi cada dia, no? Ells han decidit que ja s'ha acabat, que el mal temps ja ha passat, no? És igual la realitat tant se val, no?
D'altra banda, el tribunal ha avalat el cobrament de les taxes judicials per part de la Generalitat. La sentència les declara constitucionals i rebutja el recurs del govern espanyol contra el dret que les regula. Amb aquesta mesura, el govern català preveia recaptar entre 15 i 20 milions d'euros.
Sara, el Partit Popular es manté més de 5 punts per sobre del PSOE.
El Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, ha fet públic aquest dimarts el seu baròmetre d'opinió del passat mes d'abril, que inclou preguntes d'intenció de vot i que traçarà el mapa polític en vigílies de les eleccions europees el proper 25 de maig. Aquest estudi d'opinió assegura que el PP manté un avantatge electoral de 5,7 punts sobre el PSOE, dues dècimes més que ara fa 3 mesos, mentre que Izquierda Unida i UPyD frenen el seu avanç, segons el CIS.
El Tribunal de Comptes també investiga sobre costos de fins al 230% en les obres de l'AVE a Catalunya.
L'òrgan fiscalitzador català també investiga els sobrecostos de les obres de l'AVE a Catalunya en paral·lel a l'operació de la Fiscalia Anticorrupció, que ha portat a la detenció de 10 persones de moment, entre les quals hi troba directius de DIF. Segons ha informat l'organisme fiscalitzador, el sobrepreu superaria els 400 milions d'euros. Un dels trams investigats és el de l'Hospitalet La Torrassa, que va costar 247 milions, un 230% més del preu fixat en l'adjudicació del contracte. La memòria del 2013 del Tribunal també assenyala altres trams de l'AVE, com per exemple Castellbisbal, el Papiol, l'Hospitalet Cantunis o la Torrassa Sants.
I marxem a Andalusia perquè l'audiència de Sevilla ratifica la imputació de l'exministra de Foment i exconsellera d'Economia i Hisenda andalusa Magdalena Álvarez en el cas dels ERO irregulars en rebutjar el recurs que havia interposat contra l'acte d'imputació de la jutja Mercedes Alaya.
La secció setena de l'audiència indica que és innegable que la instrucció ha permès a Alaya detectar indiciàriament que l'ús desviat dels fons públics va quedar facilitat i desmesuradament incrementat gràcies a la instauració de les transferències de finançament com a mètode per dotar de diners les partides arbitràriament administrades per la Conselleria d'Ocupació.
I atenció, perquè les operadores només hauran de tenir permís del Ministeri per instal·lar antenes de telefonia mòbil.
Sí, sembla que les companyies podran decidir amb l'autorització del Ministeri d'Indústria on col·locar les antenes de telefonia mòbil. Aquest és un dels aspectes més cridaners de la nova Llei General de Telecomunicacions del govern espanyol, que deixa els ajuntaments pràcticament sense competències en aquest àmbit.
Hi ha mort el jove diabètic que va passar més de 36 hores inconscient a la part posterior d'un autobús de línia a Serinyena, a Osca.
Aquest noi d'origen marroquí que va ser traslladat en estat crític diumenge passat a la UCI de l'Hospital Sant Jorge d'Osca va morir ahir al matí, segons ha informat el Departament de Sanitat del govern d'Aragó. Els fets es van succeir després que el jove, que el divendres passat feia el trajecte en autobús des d'Osca fins a Serinyena, es desmaiés sense que ningú se n'adonés i, per tant, es va quedar inconscient tot el cap de setmana dins l'autobús.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Els Estats Units ajudaran Nigèria a localitzar les noies segrestades pel grup islamista radical Boko Haram. Ho ha anunciat formalment Barack Obama aquesta matinada.
Doncs sí, aquest segrest de 270 noies ara fa 3 setmanes s'hi ha afegit un de nou, un de més, de 8 noies que es va conèixer aquest dimarts. Obama ha explicat que s'ha enviat un equip a Nigèria que ha acceptat la seva ajuda. Es tracta, sembla, d'una combinació de suport militar i també juntament amb altres organismes. Mentrestant, a Nigèria s'han multiplicat les protestes per aquest segrest de les noies i els familiars d'aquestes segrestades han exigit respostes davant del Ministeri de Defensa. Els atacs de Boko Haram no són nous, però aquest últim segrest massiu per vendre les nenes o obligar-les a casar-se ha exasperat tota la població. Per cert, que el Regne Unit també sembla que ha ofert ajuda pràctica.
A Grècia, per poder pagar el deute amb els creditors europeus, han fet retallades dràstiques en el sistema sanitari.
La Troika ha prohibit contractar metges i 7.000 professionals han marxat del país. Això s'hi ha de sumar també que més de 3 milions de grecs no tenen assistència sanitària. I és que a Grècia, quan els treballadors perden la feina, al cap d'un any es queden sense cobertura gratuïta i amb l'economia en cures intensives i també l'atur desbocat, cada vegada hi ha més gent desprotegida. Això ha fet que tornin malalties erradicades i hi hagi també un augment de la mortalitat.
I els Estats Units han divulgat un informe científic que alerta molt seriosament sobre els efectes presents i futurs del canvi climàtic al país.
Amb aquesta anàlisi plena de pronòstics pessimistes, la Casa Blanca vol impulsar la seva agenda per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest estudi vol rebatre la idea que el canvi climàtic afecta només les glaceres i assenyala que els seus efectes ja es noten a tots els racons dels Estats Units a través, per exemple, d'onades de calor cada cop més freqüents, també incendis més greus, pluges torrencials i sequeres més extremes.
El Madrid juga avui al camp del Valladolid, el partit ajornat corresponent a la 34a jornada de la Lliga.
Per aquest enfrontament, recordem, Mercè, que Carlo Ancelotti no podrà comptar amb Bale, que en el partit contra el València va rebre un cop i serà baixa, per tant, tampoc hi serà Dani Carvajal, que arrossega molèsties. Això sí, es recupera Luka Modric. Els blancs afronten la visita a Pucela a les 9 de la nit com una final i és que recordem que no poden deixar encara perdre més punts si volen seguir amb opcions de lluitar pel títol de Lliga. Un empat o una derrota del Madrid al camp del Valladolid implicaria que el Barça tornarà a dependre d'ell mateix per guanyar la Lliga.
El Futbol Club Barcelona i Leo Messi estan molt a prop de tancar un acord per la millora del contracte del crac argentí.
Segons TV3, la firma es podria produir abans que el dilluns dia 19 de maig el crac se'n vagi a la concentració de la selecció argentina per disputar el Mundial. Ahir el pare del jugador, Jorge Messi, es va reunir al seu despatx professional amb el vicepresident econòmic, Javier Faus, i també el director general del club, Antoni Rosich, per mirar d'enllestir aquest acord. Diumenge passat ja es va fer, sembla, una reunió preparatòria entre Messi, també el seu pare, i el president Josep Maria Bartomeu. La millora de contracte de l'argentí el convertirà en el futbolista més ben pagat del món.
Mentrestant, l'Espanyol treballa intensament per preparar el partit del dissabte davant l'Osasuna.
A l'equip blanquiblau saben que les possibilitats de veure's immersos en la zona de descens són bastant altes, però també que fiar-ho tota última jornada on han de visitar el Real Madrid seria molt perillós. Kiko Casillas s'ha entrenat com a jugador de camp per les molèsties que té en el dit d'una mà, jo sí, davant dels navarresos, sembla que el porter del Cubé estarà a punt.
Tornem a parlar del Barça, perquè el jugador blaugrana Jonathan Dos Santos va tornar a entrenar-se ahir amb els seus companys 6 mesos després d'haver-se lesionat de gravetat.
La recuperació del migcampista mexicà està la novetat positiva d'aquest entrenament, en què Xavi i Alves s'han entrenat al marge dels seus companys Valdés, Piqué, Puyol, Jordi Alba i Neymar també han continuat fent treball a part.
I atenció, perquè Julen Lopetegui, que fa uns mesos va deixar les seves tasques com a seleccionador de categories inferiors de la Federació Espanyola, és el nou entrenador del Porto, en substitució de Luis Castro. La vinculació de l'exporter del Barça amb el Porto serà per 3 temporades. I serà també atenció perquè Dani Pedrosa ha passat aquest dimarts pel quiròfan, això sí, amb molt èxit.
Doncs sí, bones notícies. El pilot de Castellà del Vallès ha estat operat per signes de la síndrome compartimental al braç dret. De fet, aquesta és la tercera vegada que el pilot de Repsol Honda és operat el mateix. Pedrosa sembla que estarà a punt per la pròxima carrera en el circuit d'Alemans, Alemanya. Dani és el segon en el Mundial de MotoGP, a 28 punts del seu company Marc Márquez.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 11 minuts. Laura Aznar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest dimecres. Descoberta, atenció, una serp autòctona albina a l'Urgell.
Doncs agents rurals van localitzar aquest dissabte, gràcies a l'avís d'uns veïns de Castellserrà, a l'Urgell, una serp blanca albina. L'animal va ser traslladat immediatament al centre de fauna de Vallcalent, a Lleida. Una serp albina no és gens habitual. El gen de l'albinisme és rar i sol ser un problema per als animals en què apareix perquè dificulta el seu mimetisme natural i apunta a una mort prematura. D'aquí ve la rellevància de la trobada. La serp presenta un albinisme total que es caracteritza per la falta de pigmentació fosca a tot el cos. L'exemplar trobat és d'un color cremós i té les marques típiques de l'espècie de color rosat. La pupil·la més és blanquinosa i l'iris groguenc. L'última referència d'una serp blanca totalment albina és de l'any 2011 a la província de Saragossa.
De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van a...
Gerard Campos, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
En clau cultural, Anayer ha retirat el llibre de llengua en què s'obviava l'afusellament de Lorca i l'exili de Machado.
L'editorial Anayer ha decidit retirar el llibre de llengua dirigit a nens de 6 anys d'educació primària en què es feia referència als poetes andalusos Federico García Lorca i Antonio Machado, mencions que havien estat qualificades d'antidemocràtiques i d'engany absolut per la Direcció General de Memòria Democràtica. Anaya ha pres la decisió de retirar tots els exemplars d'aquest llibre de text que estiguin al mercat i al magatzem i han contractat amb els autors de les biografies dels dos poetes perquè facin una nova redacció dels textos. Les mateixes fonts han aclarit que amb aquesta acció pretenen interrompre la polèmica suscitada després que el director general de Memòria Democràtica, Luis Naranjo, digués que els comentaris sobre els dos poetes recollits en el llibre suposen un eufemisme insuportable sobre la realitat.
I avui també us expliquem que ha mort Cornelius Gurlitt, el col·leccionista d'art que tenia obres de Picasso o bé Matisse espoliades pels nazis, Gerard.
El col·leccionista alemany Cornelius Gurlitt ha mort aquest dimarts als 81 anys a Munic, poques setmanes després d'haver arribat a un acord amb les autoritats alemanyes i bavareses per inspeccionar les seves obres i restituir als seus legítims propietaris aquelles obres que es demostrin que van ser robades. El cas de Gurlitt es va conèixer el setembre del 2010, quan durant un control rutinari en un tren que anava de Múnich a Zúrich, agents duaners van trobar una gran quantitat de diners en poder del col·leccionista. Davant les sospites d'un possible delicte fiscal, la investigació va fer que 2 anys després, en un registre a l'habitatge de Gurlitt, a la capital bavaresa, es trobessin 1.200 obres d'art. Gurlitt, que havia viscut durant tota la vida gairebé en anonimat entre Múnich i Salzburg, tenia en possessió obres d'art de Picasso, Chagall, Matisse, i d'algunes de les quals fins i tot es desconeixia l'existència.
Moltíssimes gràcies, Gerard. De moment nosaltres ens quedem amb aquest poema interpretat per Anna Belén de Lorca, Los cuatro muleros. Tot seguit arriba Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
Que buscas a l'hombre, mamita, mira la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale...
A Ràdio Estel, El primer cafè.
Thank you.
de 9 del matí, Pau VI serà probablement beat a l'octubre. La Congregació per a les Causes dels Sants, només 9 dies després de la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II, va aprovar ahir l'existència d'un miracle atribuït a la intercessió d'aquest papa i que obrirà les portes a la seva beatificació, segons informa l'agència italiana ANSA. Concretament, s'ha reconegut com a fet inexplicable humanament el guariment d'un nen abans del seu naixement. Ara serà el papa Francesc qui aprovarà el decret i fixarà la data, previsiblement per al 19 d'octubre, segons algunes veus no oficials procedents del Vaticà. Giovanni Battista Montini, el papa Pau VI, va ocupar la seu de Pere entre 1963 i 1978. Va ser el pontífex que, després de substituir Joan XXIII, va completar el Concili Vaticà II. Entre els seus escrits destaca l'encíclica Humanae Vitae, en un context de grans convulsions socials i polítiques, sobretot a Europa.
Diaris d'aquest dimecres titulen, comencem amb el diari El Mundo, desnonada per Hisenda amb 104 anys. També Telefònica ofereix 725 milions a Prisa per tal de dominar la televisió de pagament. D'altra banda, el diari El País titula El bipartidisme recupera vigor davant les eleccions europees. Als Estats Units també titulen en aquest diari constaten els danys que ja ha causat el canvi climàtic. D'altra banda, el diari ABC es fa ressò en la seva portada amb aquest titular. El Partit Popular amplia a 5,7 punts el seu avantatge damunt del PSOE.
Seguim amb més portades de Catalunya. La Vanguardia titula, per exemple, el govern central insta Trias a ampliar l'horari comercial i explica que Economia adverteix l'alcalde que el pla d'obertura els diumenges no és legal. D'altra banda, el periòdico titula l'hostaleria impulsa la feina per Setmana Santa i diu que més de la meitat dels nous afiliats a la Seguretat Social treballen en bars i restaurants. El Punt Avui titula en una altra línia una hisenda activa i explica que el govern vol fer una crida activa als catalans perquè aportin tota la seva informació tributària. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que diu el TC tomba l'euro per recepta.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Descosit, sisplau, d'aquest dimecres, Gabriel.
Mira, el que està passant a l'Europa occidental és la vulneració del dret internacional, però potser els Estats Units i Europa no havien d'haver estès els límits de l'OTAN fins a aquells territoris que els russos encara consideren propis. Aquest error polític, segons escriu Lluís Foix a La Vanguardia, podria desencadenar un greu conflicte mundial. Mentrestant, a Nigèria, la guerrilla islamista radical Boko Haram ha segrestat 223 noies de 16 a 18 anys en una escola per vendre-les com a esclaves. De moment, només han reaccionat a aquest ultratge els Estats Units i el Regne Unit, que ja han ofert la seva ajuda al govern de Goodluck Jonathan. Canviant de continent, a l'Amèrica Llatina també se segresten les llibertats ciutadanes, mentre es parla de llibertat. Ho escriu Pilar Rahola a propòsit del populisme bolivarià, que el practica no només Maduro a Venezuela, sinó també Correa a l'Equador, encara que d'una forma més soft. I tornant a casa nostra, Ferran Sáez parla a l'Ara del racisme que es viu en els espectacles de masses i diu que és un delicte que cal castigar amb severitat si no volem acabar repetint les errades del segle XX quan el nazisme en va mostrar la cara més sinistra. I a propòsit del procés català, Joan Josep Caral escriu a El Periódico que recórrer a l'article 155 de la Constitució per aplacar el desafiament català no solucionaria ni jurídicament ni políticament el contenciós polític entre Catalunya i Espanya. Mentrestant, va prenent forma l'Agència Tributària Catalana. Per consolidar-la, però, no n'hi ha prou amb la voluntat política oficial, sinó que també cal un compromís ciutadà que porti els contribuents a facilitar-hi les seves dades, com llegim a l'editorial del Punt Avui. I, finalment, no podem deixar de referir-nos a l'editorial d'ahir del Financial Times, que sota la premissa que el desig d'independència dels catalans no és un capritx polític passatger, emplaçava Rajoy a no amagar-se rere la Constitució per defugir el problema. Com escriu avui Enric Hernández de El Periódico, el rotatiu britànic l'insta a afrontar la qüestió i proposa una tercera via basada en el pacte fiscal i la reforma de la Constitució. Segons l'editorial de La Vanguardia, aquesta és una apel·lació al pragmatisme que haurien d'escoltar tant a la Moncloa com a la Generalitat. Per tot això, avui Sanuy pronostica al Singular Digital que ha sonat l'hora de resituar Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Gabriel.
A vosaltres.
Que vagi bé, molt bon dia.
A veure.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda. Cris et necessita també a tu. Vine a acompanyar-lo en la nit dels testimonis, el proper divendres 9 de maig a les 8 del vespre a la parròquia de Santana, carrer Santana 29 de Barcelona. Una vetllada de música i oració organitzada per la Delegació Diocesana de la Joventut i l'Ajuda a l'Església Necessitada, on s'escoltaran experiències de fe, de persecució i de perdó de llavis dels qui les han viscut en primera persona. Serà divendres 9 de maig a les 8 de la tarda. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora comencem parlant de l'autopista del Vallès. En aquesta via, al tram de Sant Quirze, hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha aturades importants de 3-4 quilòmetres entre Terrassa, Sant Quirze. Això, l'autopista C58, la del Vallès. Retencions a Sant Quirze venint cap a Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident. La mateixa via, sortint de la ciutat comtal per volum de trànsit, també presenta lentitud d'aturades entre Montcada i Reixac i Ripollet. A banda d'aquesta C58, destaquem l'autopista B23, encara baixa lenta, amb retencions intermitents, Sant Joan d'Espí, avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona, i l'autopista del Garraf, encara un pèl lenta, a la zona de Sant Boi, venint cap a la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, alteració o problema destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho confirmen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa, també. I ara, finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb la presència de núvols a bona part de Catalunya, que fins fa una estoneta encara deixaven escapar algunes gotes a punts de les comarques del nord de Girona, la comarca d'Osona i també punts del Pirineu de Lleida. La tendència és que aquests núvols es vagin trencant al llarg del matí i a la resta, on també hi ha alguns núvols, també es vagin posant a poc el sol. Però això fins a primeres hores de la tarda, perquè aquesta tarda tornarà a augmentar altra vegada la nuvolositat. I els núvols de la tarda a les comarques del Pirineu descarregaran ruixats i també alguna tronada, amb unes temperatures que avui es mantenen agradables al centre del dia, tot i que una mica càlides cap a les comarques de l'interior, on puntualment sobrepassem els 25 o 26 graus. La resta màximes entre els 20 i els 25. Les més baixes a la costa i també al Pirineu. A la costa, a causa de la marinada, i també a les comarques del Pirineu, temperatures que es mantenen a ratlla. Els vents seran fluixos del sector del sud, tot i que el vent del sud pot arribar a ser moderat cap a la Costa Brava. La previsió per demà ens indica una jornada també tranquil·la, tot i que a la tarda novament es tornarien a repetir els ruixats i les tempestes a les comarques del Pirineu. Demà amb una mica més de núvols, especialment a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, i més sol cap a les comarques del sud i de Ponent, només amb alguns núvols alts. De moment, de cara als propers dies, no hi haurà canvis significatius. Sol, la presència de núvols, ruixats de mitja tarda i temperatures que d'augment no han de variar gaire. Les previsions a més llarg termini indiquen que la setmana que ve les temperatures podrien experimentar un descens bastant important. Ara mateix tenim 17 graus a Barcelona, 17 graus també a Girona, 16 graus a Tarragona i 15 a Lleida.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens la segona unitat al 70% en més de 1.000 articles.
Així, si t'emportes dues garrafes de 5 litres d'oli d'oliva verge extra olivar de segura, el litre del segon bidó només et surt a 2,50 €.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor i també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
L'atur ha baixat a l'abril de prop de 13.000 persones gairebé a Catalunya i de 111.000 al conjunt d'Espanya. És el retrocés més important en aquest mes des de fa 18 anys, tot i que és una època, la de l'abril, on tradicionalment es redueix la desocupació. Segons les dades del Ministeri d'Ocupació, que es van fer públiques ahir, ara mateix hi ha 612.000 aturats a Catalunya i 4.700.000 a tot l'Estat. La Setmana Santa, aquest any tardana i amb bon temps, ha impulsat, sens dubte, l'afiliació a la Seguretat Social, amb 133.000 cotitzadors espanyols més, dels quals 76.000 són dels sectors de l'hostaleria i el comerç, vinculats a l'activitat turística. Les xifres arriben tot just una setmana després que es coneguessin les de l'enquesta de població activa, segons la qual s'han destruït 38.000 llocs de treball a Catalunya entre el gener i el març, i 840.000 persones volen treballar i no troben feina. Això representa un 22% de la població activa. En qualsevol cas, més enllà de les xifres, hi ha els rostres d'un problema que es manté, malgrat l'optimisme que el govern central intenta vendre a partir de les últimes dades, com es veia ahir mateix. Els experts recorden que caldrà un creixement econòmic superior al 2% que es preveu en el millor dels casos per a l'any vinent. Sara, bon dia novament.
Molt bon dia, Ignasi. L'atur continua sent el principal problema social i econòmic després d'una crisi de 6 anys de la qual patim les conseqüències sense un horitzó clar. Dels 111.000 aturats menys que hi ha a Espanya, més de la meitat corresponen a persones que han trobat feina per l'efecte de la Setmana Santa amb la seva campanya turística. Els serveis i l'agricultura són els sectors que presenten les xifres més bones, seguits a certa distància per la construcció i la indústria. A més, la contractació ha augmentat d'un 12% en relació amb l'abril de l'any passat, però només un 10% dels més d'un milió de contractes fets van ser fixos. El govern espanyol admetia també ahir, a través del ministre Luis de Guindos, que la crisi segueix perquè el nivell d'atur encara és absolutament inacceptable. El titular d'Economia assegurava, però, que ara comença el procés de creació de treball i reducció de l'atur que s'anirà consolidant en els propers mesos. El president Mariano Rajoy, en la mateixa línia, prometia que a finals de l'any vinent, el 2015, hi haurà menys atur que a finals del 2011, moment en què el PP va arribar al poder després de guanyar les eleccions per majoria absoluta. I mentrestant, els sindicats majoritaris recorden que està augmentant la precarietat i que es vol imposar des de l'executiu espanyol una mena de resignació davant la realitat de les reduccions salarials. A més, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, s'ha mostrat menys optimista sobre el futur de l'economia espanyola. Aquest organisme calcula que el creixement serà d'un 1% aquest any i un 1,5% l'any vinent, xifres inferiors a les de la Comissió Europea i el govern espanyol. Avui volem analitzar la realitat de l'atur en un moment actual marcat per les conseqüències de la crisi social i econòmica. El panorama és complicat i segurament es necessita, més enllà de les reformes, una nova cultura de la distribució i la gestió dels llocs de treball.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Obrim la conversa. Tenim a la taula de l'estudi de Ràdio Estel Salvador Aragonès, periodista, professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
També ens acompanya l'historiador Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i col·laborador de Ràdio Estel. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
Ja que ahir parlàvem del 20è aniversari d'aquesta casa, amb les primeres emissions, el felicitem per la part que li toca, perquè vostè, gràcies, des del principi col·labora amb nosaltres.
Sí, sí, des de bon començament.
Igual que fèiem extensiva aquesta felicitació, evidentment, a tècnics, col·laboradors, oients, direcció i tota la gent que ens ha ajudat en aquest temps. I completem les presentacions saludant Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Doctor Arbussà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, quina valoració fan vostès d'aquestes dades de l'atur de l'abril? Més enllà del que es diu, si pot ser, del que es diu des dels governs, des dels sindicats, són dades optimistes, moderadament optimistes?
Bé, jo diria que sí, que són moderadament optimistes. És a dir, que clar que l'estacionalitat, és a dir, el fet de que a l'abril hi havia Setmana Santa i aixecat, doncs diríem, contractes a favor sobretot dels serveis de turístics i del comerç, etc., són dades, diríem, que són bones. I encara que sigui amb aquesta situació, diríem, que ha caigut aquest any al mes d'abril, que és la Setmana Santa, jo diria que són dades inclús probablement superiors a les que hi ha normalment en aquesta època. No? La situació alta de l'atur, per mi, és una situació encara endèmica, en què no hi ha manera de treure-se'l de sobre, i si bé no es pot fer el catastrofisme en aquest sentit, però tampoc es pot fer massa optimisme el fet de que s'hagin creat llocs de treball i sobretot hagi augmentat l'afiliació de la Seguretat Social, perquè això vol dir que apuntala les pensions i altres prestacions socials com és l'atur, etc. Per tant, jo crec que és una situació optimista, moderada, molt, bastant moderada, però optimista.
Després entrarem a les causes d'aquest elevat atur, que també ens interessa explorar una mica. Però sobre aquestes dades, doctor Arbussà.
Jo estic totalment d'acord amb el que ens explica el Salvador. Vull dir, realment, el fet de la dada puntual del mes d'abril, jo crec que té connotacions circumstancials pel fet de les vacances i que ha sigut un motor d'economia, sobretot de turisme i hostaleria. Però sí, és veritat que sembla que hi ha una tendència, ja dels mesos anteriors, que sembla que hi ha un canvi d'inflexió, no? Sembla que realment d'una situació en la qual cada mes la que teníem era informació sobre pèrdues de llocs de treball que no es recuperaven per noves contractacions, sembla que realment això es va, en tot cas, ja s'ha pinçat i sembla que estarem en situació de començar a crear poc, però nou amplement, no?
Potser el que ens interessa és saber quants aturats hi ha i quin percentatge és. I veure aquesta reducció és el que ens tranquil·litza o ens preocupa més, no? Si no es redueix prou o si es redueix de manera més significativa els propers mesos. Aquest 25%, que és terrible, ho sabem.
Està clar. Sí, és veritat que ara també, si es manté aquesta tendència una miqueta, doncs, positiva, l'estiu també ens ajudarà, no? Per les mateixes raons que dèiem del mes d'abril, doncs de molt, molt seguit entrarem ja el maig i el juny i ja estarem a l'estiu, que sempre és un moment d'eufòria, diguéssim, des del punt de vista de contractació, encara que sigui eventual o que sigui temporal. Però realment jo penso que això pot donar més impuls. Això realment no tindrà l'efecte suficient si no hi ha confiança per part del consumidor en que realment aquest estiu vagin de vacances, es moguin i facin girar la roda econòmica.
Joan Pallarès.
Jo discrepo totalment.
Discrepa de l'optimisme,
eh?
Està bé, està bé.
Totalment discrepo d'aquestes.
Hi ha un discrepant. A més, l'altre dia participava vostè en la conversa que vam tenir sobre el 1er de maig i sobre la situació de la protesta social.
Aviam, aquestes xifres són paraules buides. Autènticament, el problema que hi ha no és l'atur. És que hi hagi un 25%, que hi hagi un 50% d'atur, home, no diré que és trivial.
Evidentment,
no ho és. Evidentment,
és millor un 15% que un 50%.
És millor un 15% que un 50%. Això, per descomptat. Però, esclar, és que si mires quin tipus de feina hi ha. El tipus de feina és un tipus de feina precari. És un tipus de feina que veus unes condicions, les compares amb les de fa, no 20 anys ja, fa 10 anys, i és que la gent està treballant a meitat de preu.
I no li sembla si hi ha treball precari és perquè no hi ha alternatives?
No, sí que hi ha alternatives. El que passa és que ja els interessa. Això ja els hi va bé. És
a dir, ja qui li va bé? Al govern?
Li va bé el capitalisme. És que potser s'haurà de començar altre cop a parlar en termes concrets, a parlar de capitalisme. És a dir, sembla que ara, això dir el capital, el capitalista, això sembla que sigui una paraula tabú. No. Les hem de començar, i potser també hauríem de començar a parlar d'un altre tema, de l'esclavisme, no? És a dir, l'imperi romà, l'esclau, era un objecte gairebé de luxe. Una cosa era el presoner de la guerra i l'altra cosa era l'esclau. Era gairebé un objecte de luxe. I se'l tractava bé perquè, esclar, l'esclau era un sistema de fiançar-te al benestar teu.
Però se'l tractava indignament.
Se'l tractava, exacte. Però en aquests moments és que la gent està a casa seva aturada, a sobre li donen una feina, però una feina que saben que continuarà, és a dir, no sortirà de la misèria i continuarà tenint el seu problema. Ma, això no és ni cristià ni res. Potser que comencem a parlar altre cop del neoesclavisme, comencem a parlar altre cop del capitalisme i comencem a fer, sense pèls a la llengua, a dir les coses pel seu nom.
Per cert,
és que els sindicats estan, majoritaris, estan indignats per aquestes coses. I amb raó, home, per favor, trobar una feina, però una feina que, escolti, si vostè m'està insultant amb la feina que m'està oferint. Aquest és el problema.
El problema de la precarietat,
El problema és que moltes vegades s'insulta el treballador que se li ofereix una feina.
Bueno, això jo, de la precarietat, què en pensen?
Jo penso que el senyor Joan Pallarès, amb tots els meus respectes, doncs, bueno, jo no estic massa d'acord.
No està massa d'acord. Hi ha discrepància, això està bé.
Perquè, bon que hi hagi discrepància, i aquesta
discrepància però també és veritat que, per exemple, el papa Francesc ens diu que el sistema mata i que l'hem de canviar, eh?
Exacte,
ho diu a l'Evangeli Gaudium.
Això és que no és cristià, aquest sistema.
Això és veritat. Però, vull dir, una altra cosa és dir que en aquests moments la situació és dolenta. Jo crec que la situació és millor que fa un any, per exemple, o que fa uns mesos. Mm-hmm. Per tant, des del punt de vista de que hi ha gent que té ingressos, que altrament no els tindria.
O que hi ha gent que es mobilitza i el tema, de, per exemple, de desnonaments d'hipoteca s'ha pogut ralentitzar una mica, doncs perquè hi ha gent que es mobilitza, perquè hi ha altres mobilitzacions en altres terrenys, sí, que sembla que doncs estan parant el cop, però no per res més, eh?
Bueno, això són altres...
Perquè els senyors de les preferents els hi ha portat
d'un
tot.
D'un altre cantó. No, el que volia dir és que en el tema de l'atur realment hi ha una situació millor i, a més, afegiria més, que és el que ha dit abans el
Ignasi Arbussà,
que realment això empalma amb l'estiu. És a dir, ara ja s'està contractant gent a l'estiu. D'aquests contractes que s'han fet ara, molts d'ells continuaran a l'estiu. És a dir, potser, probablement a mitjans de juny tornaran a ser contractats. És a dir, que, per tant, per què? Perquè doncs, estem a la temporada turística.
Sí, sí.
Ara, sí que es pot dir, des del punt de vista de l'economista, diríem, és dir, home, aquí només funcionen els serveis, no? El comerç, el turisme...
L'hostaleria.
És que el turisme representa quasi un 25% del PIB d'aquest país. Eh? O sigui, per tant, que vagi bé el turisme és bo. Però no solament va bé el turisme, va bé l'automòbil,
Ha millorat les vendes.
Que és una indústria molt, molt important des del punt de vista que genera probablement el 20-25% de la producció d'aquest país i de llocs de treball. És a dir, que tot això fa que, home, hi ha indústries que no funcionen bé, com és la construcció o com és altres coses. D'acord, és a dir, que hi ha bosses d'atur que són realment insuportables des del punt de vista humà, des del punt de vista de drets humans, etc. També és cert. Ara bé, doncs bo és que almenys s'apaivaguin algunes situacions. També molts estudiants o llicenciats universitaris doncs van a fer la seva primera feina, o segona, doncs vull dir, amb treballs doncs, de cambrer o d'altres coses que res tenen que veure amb la seva titulació universitària. Però, bueno, això, aquesta és la realitat amb la qual vivim. Ara, si d'aquí diem, hem de guanyar el mateix que fa 20 anys, no sé si és això el que volia dir el senyor Pallarès, no?
Home, doncs, les condicions, doncs, ja les condicions ens van pirar.
Doncs llavors ens han pogut oli perquè ningú ho tractarà ningú.
No, però és que aprofiten, és a dir, aviam, l'empresari, és a dir, el capital, dieu-li com vulgueu, aprofita aquesta crisi precisament, no perquè moltes vegades ja li van bé les coses, però les aprofita per precaritzar. I ho fa expressament.
Vostè hi veu una mala intenció?
I veig en molts casos, cuidado que hi ha gent molt honrada i molt honesta i que paga el que és just i el que pot pagar. Però que, evidentment, hi ha mala intenció, sí.
Doctor Arbussà. Una cosa és que el sistema s'hagi de transformar, potser aquí busco una opció de síntesi entre tots tres, una cosa és que el sistema s'hagi de transformar i una altra cosa és que mentre no es transformi no s'hagin de fer coses.
Hem de tenir en compte que nosaltres estàvem instal·lats en un limbo que no era el limbo
correcte.
Clar. Vull dir, aquí lligàvem els gossos en llangonisses d'una forma salvatge.
Vivíem per sobre de les nostres possibilitats.
Molt per sobre. Amb vies d'ingrés que no eren sòlides, perquè no eren recurrents, a més, perquè venien d'inversions que es feien a través de la Comunitat Europea. Molts diners van arribar per aquesta via. Això donava molta feina, també, perquè finalment hi havia contractes a darrere per construir aeroports, perdoneu, però que seria el paradigma aves, una miqueta de la inversió.
Sí, sí. Aeroports sense avions i aves amb quatre viatgers,
per exemple, no? Però això donava feina, és veritat que donava feina, i per una altra banda, una bombolla immobiliària que també generava llocs de treball, però que feia que hi haguessin com uns excedents en tot cas, no? Que feien que nosaltres estiguéssim instal·lats en una realitat que no era l'adequada. La realitat ens ha portat a tocar realment allà on hem d'estar. Si nosaltres volem vendre producte, nosaltres hem de ser competitius. I hem de ser competitius en un mercat que és molt competitiu. No? Si hem seleccionat malament els sectors on treballar, això és un altre tema i és estructural. I potser tindríem que anar canviant l'orientació de quina és la producció que nosaltres fem. Però si realment nosaltres el que volem és estar en un mercat que és un mercat competitiu, sí que és veritat que és un mercat capitalista, diguéssim, no? Encara que el discurs sigui una miqueta... Vaja, a mi em sona molt una miqueta antic, Joan.
Potser ja no existeix aquesta...
Perdona.
Potser hi ha coses que les haurien de recuperar. Ja els interessa, sí, hi ha gent que ens oblidem d'algunes coses i d'algunes paraules.
Però realment estàvem instal·lats en una situació que no era normal, la competitivitat porta això, i traient de lo que seria el marc aquest, doncs ja més conceptual i més ideològic de si capitalisme o no, en el sector sanitari, per exemple, que no podíem considerar com un sector capitalista, perquè el que hi ha és una aportació per part dels pressupostos de l'Estat o per els pressupostos de Catalunya, per no sé què. Hem viscut durant els darrers 6 anys una contracció important amb la qual els professionals hem reduït la nostra capacitat adquisitiva d'una forma significativa, molt més enllà del 5% del d'allò, perquè hi ha hagut guàrdies que no s'han fet, hi ha hagut activitats per la tarda que es feien i es retribuïen els professionals que han desaparegut. Que dius, escolti, anem a veure, i això per què ha passat? Per què hem tingut que tirar marxa enrere? Per fer-nos competitius respecte a què? Respecte a uns pressupostos que no es poden estirar més perquè, una, no hi ha capacitat d'endeutament, ja ho hem vist, i l'altra és de que no hi ha ingressos perquè, si no hi ha moviment econòmic, no es generen. No? Llavors, això no té res a veure amb el capitalisme. Vol dir de que, escolti, hem d'adaptar la nostra circumstància a el que realment és possible.
Bé, avui en el Mirador sobre l'atur ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el periodista Salvador Aragonès i l'historiador Joan Pallarès. En qualsevol cas, quines mesures creuen vostès que caldrien per reduir l'atur de manera significativa aquí, amb aquest 25% inacceptable que tenim d'atur? Hem arribat al 26%, fins i tot, en alguns moments.
Bueno, jo crec que les mesures... Bueno, jo crec que ja s'han pres, en primer lloc.
Hi ha una reforma laboral molt criticada, però també
primer, clar que és criticada,
defensada pel govern i per alguns sectors.
Redueix el poder adquisitiu i la estabilitat de l'ocupació. Lògicament, això és criticat, i és normal que sigui
però
criticat.
Pretén dinamitzar, d'alguna manera, el mercat
però, clar,
laboral.
És que si tu vius enquilosat, com deia abans l'Ignasi, com vius enquilosat i dius, bueno, no em moc d'aquí, doncs llavors ni es creen llocs de treball i acabaria més avall, l'endeutament ja seria impossible, etc. No? Per tant, jo crec que la reforma laboral era necessària, que després, doncs, diríem, hi ha abusos i tal, segurament que hi ha abusos, vull dir, jo no ho dubto, entre els empresaris, i ho ha dit el mateix Joan Pallarès, doncs n'hi ha de bons i de dolents, a veure, n'hi ha que s'aprofiten de la situació i n'hi ha, doncs, que, bueno, que volen portar, doncs, una empresa dins el marc d'una justícia social, no? Després, dius, home, què cal fer? Doncs jo crec que s'ha emprès la situació... Després, una altra qüestió que és important, que és que l'endeutament està... Bueno, l'endeutament puja una miqueta, però el dèficit, diríem, està reduint-se, sobretot gràcies a que la prima de risc està baixa, i baixarà més encara, probablement. És a dir, totes aquestes mesures que s'han pres, econòmiques i tal, doncs són realment positives de cara a millorar la situació econòmica general. Jo hi he estat aquesta Setmana Santa al Castella-La Manxa, i realment allí la situació... Bueno, he vist gent que vivia bastant bé, hi havia gent que vivia molt malament. Aquesta és una situació que dius, bueno, qui és el que vivia bé? Doncs el que vivia del turisme, de tal, perquè això es mou. I el turisme es mou també perquè a Espanya el turisme es fa interior, perquè la gent no surt fora perquè és més car. Llavors, doncs, vull dir, això engreixa, diríem...
El turisme interior, això ha estat un benefici.
Sí, un benefici pel turisme propi,
sí,
diríem.
Propi, sí.
I això, doncs, vull dir, però, no obstant, veies, passaves per allí pels pobles, jo passava caminant, no com Camilo José de Cela...
El viatge a l'Alcàrria,
però passava caminant, no? I veia allà... se vende, se alquila, se vende, se alquila.
Tot, això ha estat un drama d'aquests anys.
És tremendo, no? Cases realment maques, cases també petites i molt estretes, tot es venia, allà està tota la venda quasi, no? I llavors dic, carai, això és dur, I no obstant la gent veies i dius, bueno, preguntaves i dius, bueno, aquí estem, doncs, vivint com podem, no? Perquè, és clar, en els pobles també es viu relativament millor de lo que es viu en les grans ciutats, no? Hi ha menys bosses de pobresa,
hi ha més solidaritat,
hi ha més aquestes coses.
Bé, senyors, hi ha moltes claus d'anàlisi aquí, el doctor Aragonès n'ha tret unes quantes, però vaja, més comentaris, encara que siguin discrepants,
No, com no, han de ser discrepants.
Han de ser, o no, però vaja.
Per veure...
Deu accions, o per cap on tindrien que anar i què és el que es tindria que fer.
Home, sí.
El primer que tindrien que aprendre és una lliçó molt important del que ha estat aquesta crisi, que és la correcció dels abusos. O sigui, una part important de les causes de la nostra crisi ha sigut el mal cap i l'abús que se n'ha fet dels recursos, tant públics com privats, en moltes ocasions, no? Això, jo no sé quina és la fórmula, si és estrictament jurídica o és realment d'augmentar les mesures de control, però el que no es pot tornar a donar és la situació que hem viscut, no? En la qual la banca ha abusat del rellot i, a més a més, amb tots els nostres impostos hem tingut que salvar-li la vida, no? A unes empreses que d'aquí 2 anys veurem els seus balanços i les seves comptes de resultats i direm, escolti, com és possible, no?
Grans tenen, beneficis,
tenen normalment. Tenen vostès uns beneficis immensos, no? Quan realment el que li ha assentat la base sobre la qual vostè ha aconseguit aquest resultat ha sigut amb els propis impostos.
Sí. No? I els sous dels dirigents a la lluna, perquè...
Per exemple.
Perquè és que aquesta
en això
sí que
em sembla que coincideixen
aquesta
tots.
Aquesta sí que no han patit
restriccions. Jo crec que és una lliçó que haurien d'aprendre i gravar-la, diguéssim, amb lletres duraderes, perquè realment jo penso que és una d'allò. Per altra banda, és veritat que si hi ha signes positius en quant a l'economia, el primer que hem de fer és que aquesta economia sigui de l'economia productiva, i no especulativa, i el que hem d'aconseguir és que realment a la pròpia empresa li arribi el crèdit que permeti que realment pugui girar doncs, amb facilitat des del punt de vista de la seva capacitat financera.
Per cert, el crèdit
financera,
li arriba poc a l'empresa, encara,
Per això,
la banca no...
una de les maneres que es tindria és intentar que aquest crèdit, la possibilitat de que el crèdit arribi a l'empresa, que de moment no està arribant. El tema de la moderació salarial, malgrat ens agradi o no, mentre continuem estant per nivells de productivitat inferiors als nostres competidors, aquest serà una constant que viurem els propers anys. Jo crec que va per bastant temps.
Clar, i com lligar això amb la necessària justícia, també, en els salaris? Això han de ser justos, també, els salaris, no? Perquè és veritat que hi ha salaris molt precaris, sí, no perquè que ho diguin només els sindicats.
Salaris... que és un salari just, perquè aquesta és una...
Clar, aquest és un altre
tema. I en una empresa un salari és just i altre no és. Vull dir, és que tot això...
El salari just és molt relatiu, vull dir, està en funció també de les diferències entre el que més guanya i el que menys guanya. Jo recordo que tampoc no fa gaire, Suïssa es va fer un referèndum per veure si el directiu, màxim directiu d'una empresa, quantes vegades més tenia que guanyar respecte al sou mig dels professionals d'aquesta empresa.
I va fer un referèndum.
Per veure si s'havia de regular això.
El van tombar, no el van aprovar. Però
no es volia que hi hagués un màxim de diferència.
El que no pot ser és que escolti, segons quins salaris, dius, escolti, perdoni, tanta responsabilitat té vostè, molta més que un senyor ministre, que és el que pren les decisions de com és allò, com perquè vostè sigui mereixedor de milions d'euros a l'any. Escolti, jo no acabo d'entendre aquestes diferències, no? I sobretot quan després en les taules de negociació realment el que s'escatima és si seran dos euros més per hora o no.
Bé, últimes intervencions, senyor Pallarès, breument.
Essencialment, corregir aquests abusos, això per descomptat, però no corregir-los com s'estan corregint, sinó per la via penal i expeditiva. El que no pot ser és que hi hagin casos, que tinguem casos d'aquests d'abusos que porten 20 anys als jutjats, o 10 anys al jutjat, és a dir, no cal citar si el cas Urdangarín o el cas Bárcenas o el cas que sigui, és igual, no cal dir noms. Hi han casos que realment ja clamen al cel, i això, aquí mateix a Barcelona han tingut casos d'empresaris que, escolta, que van cometre els seus delictes fa, és a dir, quan tenien 40 anys i ara en tenen 80 i ja no ingressaran ni a presó. És a dir, això, per un cantó. I per l'altre cantó, home, doncs el senyor Bussà és consultor sanitari. Ell sap que un metge, quan li està donant una cosa a un pacient i no funciona, el que té de fer és interrompre aquell tractament i canviar-lo. Home, si li continues, si allò és contraindicat i aquell senyor cada vegada que li dones aquella indicció, aquella pastilla, s'infla i es posa a morir...
Vostè ho diu per la reforma laboral, per exemple,
no,
o per altres...
No li donguis més, canvio, ho dic per tot. Sí. Ho dic per tot, canvio.
El que passa de vegades...
Llavors,
govern...
és que nosaltres resulta que sabem que ens senten malament les pomes i continuem menjant pomes. Home, si ho saps que et senten malament i que et posaràs fatal d'aquelles pomes, no em mengis. Mm-hmm. Pues és el mateix.
Les pomes no acostumen a caure malament.
Canviem-lo.
Ja l'entenem. Bé, en tot cas, la qüestió és quin procediment o quina ruta s'ha de seguir, no? Quin full de ruta en aquesta...
Pues l'hem d'anar provant. És a dir, el metge va provant les medicines i en va provant una altra, i si no, i al final diu...
Bueno, jo crec que s'ha d'acabar, diríem, generant especialment confiança.
Segur.
Si l'empresari té confiança en el seu futur... Si, en fi, el que crea llocs de treball doncs, té confiança i no té por a contractar doncs, 30, 40, 50 persones. I aquí vull, si em permet, vull fer una... No me n'enfio massa d'aquestos, diuen, 17.000 llocs de treball que crearà Barcelona World. Allà a PortAventura
pot dir-ho, pot opinar sobre això.
Això és pas de paraoi i hambre per avall. Aquí el problema serà molt més gros del que diu. Sí, alguns tindran feina, però quin tipus de feina i quins seran els clients d'aquesta feina?
També.
Quin contingut,
també.
Sí. Això és...
Recullo el suggeriment...
Essencialment immoral, el contingut de totes aquestes coses. No? Diu que serà el casino més gran, el tipus Macao, no? El casino més gran de tot el...
Del sud d'Europa, com a
sí,
mínim.
Bueno,
sí, això... Recullo el suggeriment, senyor Aragonès, per parlar-ne un dia de Barcelona World, més específicament.
La prostitució també genera llocs de treball.
Sí.
Home, és lamentable, no? Pues, sí, no, estem parlant d'algú semblant, eh?
Com agua de mayo, diríem, perquè crea 17.000 llocs de treball, clar, hi ha unes cues increïbles i tal. Però, bueno, això no és la solució del
no problema. No és la manera. Gràcies, senyor Salvador Aragonès, Ignasi Arbussà i Joan Pallarès. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia.
De seguida parlem d'una jornada que es fa demà a la Facultat de Teologia de Catalunya sobre l'Evangeli de Mateu.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Avui fem el cafè amb...
4 minuts i seran les 9. Avui fem el cafè amb Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. En aquesta institució, demà, a partir de 9:45 del matí, es fa una jornada acadèmica sobre l'Evangeli de Mateu. Volem conèixer el contingut i els objectius d'aquesta activitat. Doctor Armand Puig, bon dia.
Bon dia.
En què consistirà aquesta jornada matinal amb diferents ponències i suposo que diàlegs, tot sobre l'Evangeli de Mateu?
Sí, nosaltres dediquem enguany l'Evangeli de Mateu com a objecte d'estudi. L'any passat va ser Marc i els pròxims dos anys serien Lluc i Joan. Això va paral·lelament amb el tractament de les quatre grans constitucions del Concili Vaticà II, quatre per un costat i quatre per l'altre.
Per tant, dins aquest 50è aniversari del Concili Vaticà II, i ara que acaba de convertir-se en sant, no?, el seu principal artífex, sí. Joan XXIII, juntament sí. amb Joan Pau II, que també el va aplicar en bona part, doncs és un bon moment també, no?, a nivell eclesial per parlar del contingut. Què destacaria dels ponents, dels professors i experts que hi participaran, entre ells vostè mateix?
Sí, jo destacaria que són persones que s'han dedicat tota la seva vida a estudiar Mateu i, per tant, les aportacions reposen sobre una base sòlida, penso. Tractarem, sobretot, la qüestió cristològica en un primer moment, i és a dir, la visió que té Mateu de la figura de Jesús i, en un segon moment, la visió que té de l'Església i de la seva relació amb Israel. Per tant, és una jornada bastant completa perquè agafa les dues grans potes, podríem dir, del text de Mateu.
Mateu és el primer evangeli, d'acord amb la seva ubicació en la Bíblia, i és el primer dels tres sinòptics que es diuen, no?, juntament amb Lluc i Marc. Però té alguna característica específica diferenciada dels altres, l'evangeli de Mateu?
La té en la mesura que es planteja d'una manera insistent i d'una manera que s'ha d'entendre bé la relació d'Israel, el poble d'Israel i l'Església cristiana. precisament en un temps en el qual hem de dialogar i ho volem fer amb els nostres germans jueus, cal veure aquests dos textos de Mateu, que aparentment són tan durs com Mateu 23, per exemple, ai de vosaltres, mestres de la llei i fariseus hipòcrites, tota aquesta literatura, exactament què vol dir per no entendre'l malament i pensar que Mateu el que fa és criminalitzar el poble jueu. La nostra hipòtesi és exactament la inversa, sinó que Mateu es proposa a si mateix com a alternativa, podríem dir, el que els fariseus pensen fer, que és remuntar la desfeta de l'any 70 amb la destrucció del temple. Els fariseus volen fer, diguem-ne, insistir en el valor de la llei jueva, i Mateu ho fa insistint en el valor del gran intèrpret d'aquesta llei i paraula última, que és Jesús.
Doncs avui hem comentat la jornada acadèmica sobre l'Evangeli de Mateu, demà a partir de 9:45 del matí a l'edifici del Seminari de Barcelona, a la Facultat de Teologia de Catalunya, carrer Diputació 231, fins al migdia. Suposo que és possible apuntar-se, és obert a persones interessades per la Bíblia, alumnes, estudiants de temàtica religiosa, tothom qui vulgui, vaja.
És una jornada oberta, es paga una mínima inscripció i doncs s'hi entra.
Doncs es pot trucar al telèfon de la Facultat de Teologia o buscar a la web la informació. Moltes gràcies, doctor Armand Puig, degà de la Facultat.